Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Matí, continuem en directe al Planeta Prat amb més temes i ja sabeu que de tant en quant ens visiten des del Servei de Bon Veïnatge i de Convivència per recordar-nos quines són les millors maneres d'estar còmodes també en comunitat, que és el que ens toca majoritàriament a la ciutadania pratenca. Avui ens acompanya i s'estrena l'Ariadna Palà, tècnica de Bon Veïnatge i Convivència. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
I avui, de fet, hem volgut tornar una mica als bàsics del servei, de recordar per si algú acaba d'aterrar per aquí, per la ciutat, no? Recordar quines coses es fan des del Servei de Bon Veïnatge i també quines coses podem aplicar sempre per millorar, eh? Perquè marge de millora sempre tenim.
Sempre n'hi ha, sí. Doncs el Servei de Bon Veïnatge i Convivència de l'Ajuntament és un servei gratuït que estem a cases d'en Puig i té com a objectiu acompanyar a les comunitats per millorar en temes com l'organització, la convivència de les comunitats veïnals. I ens centrem una mica en temes també com la rehabilitació dels en temes relacionats amb rehabilitació dels edificis, en accessibilitat, en el manteniment o la neteja de l'escala, com els temes d'organització envers això i de més. A part, estem en relació i treballem en xarxa amb altres serveis municipals i del Prat i això facilita i millora una mica el servei, que diguem.
Clar, aquest servei abarca moltes temàtiques que totes tenen a veure amb el concepte de convivència i de bon veïnatge.
Exacte.
A veure si podem definir quin seria l'ideal de bona convivència i de bon veïnatge. A vegades costa, eh?
Sí.
No és fàcil, però bueno.
Sí, sí. Jo crec que quan parlem de convivència tots ens apareixen com moltes idees, no? I des del servei el que entenem és que la convivència al final és viure les persones juntes, plegades i compartint una mica els valors compartits. Compartir espais amb respecte, amb empatia, tolerància, dialogar entre les persones que comparteixen l'espai, escoltar-se, que és molt important, tractar també de fer autocrítica una mateixa davant de la situació en què ens trobem i al final promoure una mica la igualtat entre tothom dins del respecte i demés.
Això ens costa perquè, en realitat, clar, la nostra educació últimament va molt en l'individualisme i no tant en compartir, en aquesta horitzontalitat, en l'empatia, en posar-nos a l'altra banda, no?
Sí.
I per tant, clar, això s'acaba trobant a les escales i en aquests espais comuns, eh?
Completament, sí. És veritat que s'ha perdut una mica com la familiaritat en segons quins punts en les comunitats.
Clar, també és veritat que ara no estem tants anys en una mateixa comunitat, que no ens coneixem, que potser arribem en moments vitals també molt diferents. Això dificulta també la convivència, que no és com en l'època dels nostres pares i mares, que tothom arribava en les mateixes condicions característiques i es quedaven allà anys i anys i anys sense moure's del mateix edifici. Al final aquí es forjaven unes amistats que gairebé són familiars, els veïns de les nostres famílies, no? I nosaltres no hem aconseguit arribar a aquests punts, no? Ni tan sols a vegades de veure de qui tenim al costat, de tenir aquesta part de comprensió.
Sí. És veritat que com les estructures d'una comunitat veïnal ara són molt canviants i per això també els temes de convivència o dificulten o es fan més difícils perquè els vincles, òbviament, és més difícil de crear-los. Llavors, des del servei sí que proposem crear uns acords de convivència, no? I un protocol d'acollida per al que ara mateix estàs exposant tu. I els acords de convivència el que intenten és reunir una mica com les necessitats i demés de totes les persones les persones que viuen en una comunitat, i el que es planteja és des de nosaltres el que plantegem és fer una reunió anual amb totes les persones de la comunitat, tant siguin llogateres com propietàries, per intentar compartir les necessitats de convivència i promoure accions per afavorir-les. Llavors, dins d'aquesta reunió i de les que es vagin desenvolupant, doncs crear els acords de convivència entre, repeteixo, tota la comunitat, per tal de que es puguin respectar doncs, les diferents necessitats, el mantenir les hores de descans, col·laborar, mantenir l'edifici net i demés. Llavors, parlar amb el veïnat per evitar malentesos i anar creant com aquest vincle, no?, que a vegades és difícil, i seguir un protocol d'acollida, que és exactament el que tu ens estaves dient, per poder com apropar-nos entre tots i totes.
Clar, és que quan tu arribes a una finca, i sobretot si ets llogater o llogatera, no te n'assabentes d'absolutament res. O sigui, entres, comences a veure cares de veïns i veïnes, però si no et creues a les mateixes hores tampoc, fins i tot pots estar-te amb mesos sense que conèixer ningú del teu entorn més proper, no? I això, clar, evidentment no et sents interpel·lat, no? Si no ve algú a explicar-te, mira, hi ha una reunió que estàs convidat o convidada perquè formes part d'aquesta comunitat, al final, no?
Exacte. Sí, i el que és interessant, perquè això no passi tant o intentem que es vagi com quedant més lluny, si són persones propietàries, no?, i venem l'habitatge o demés, doncs informar la persona presidenta i secretària si n'hi ha, per tal de que se sàpi que canviaran les persones. Llavors, quan arribi el nou veïnat, que la persona presidenta també sigui l'encarregada de presentar la comunitat, no?, de donar-los-hi la benvinguda i explicar una mica el funcionament, i llavors ja l'ideal seria una mica, no?, també que la persona que entri a viure també es doni a conèixer al veïnat i demés. I llavors ja més endavant, pues, fer una trobada entre el veïnat i el nou veïnat i la persona presidenta per explicar els acords de convivència que parlàvem, que s'hagin fet amb tota la comunitat i demés.
Clar, el coneixement, almenys, dels acords de convivència el que fa és que sàpigues en quina normativa et pots moure, no? Perquè si no coneixes quins són aquests acords, fàcilment podràs propiciar conflictes. És que això és així, no? Per la pròpia comunitat li convé.
Sí, total, i al final... Sí. I davant d'un conflicte, no?, també, que és molt habitual, es pot trobar-s'hi en qualsevol àmbit de la vida i en la comunitat també, és millor si s'enfronta, si es té en compte, no?, des del vincleclet que es pugui haver anat creant.
Evidentment, quan tenim un conflicte amb una persona que no coneixem de res, no és el mateix que quan tenim un conflicte amb una persona que mínimament sabem qui és, la respectem, no?, li tenim certa estima.
Sí, total. Per això és important tota la part prèvia del coneixement i demés, i llavors quan apareix un conflicte, prendre'ns-el, no?, com una oportunitat de canvi, de millora, i tractar de conèixer la perspectiva de l'altra persona i a través de l'empatia, de l'assertivitat, poder escoltar els altres al mateix temps que tu exposes el teu punt de vista, exposar com t'està sentint, com t'està fent sentir el conflicte en si, però sobretot a través de la comunicació que està important entre les persones del veïnat. I sí que a Cases d'en Puig també l'Ajuntament té un servei que en cas de que no funcioni com la via aquesta comunicació més directa, hi ha el servei de mediació, que són les nostres companyes, el servei de mediació ciutadana i comunitària, que també està situat a Cases d'en Puig i que també acompanyen els processos aquests més de conflicte entre dues bandes i demés. Nosaltres estem més enfocades en la comunitat sencera i llavors hi ha l'altre vessant.
Quan tenim aquest tipus de conflicte, que és una cosa que us trobeu, evidentment, perquè moltes de les activitats normals que s'han de tirar endavant, doncs a vegades tenen opinions diferenciades. Algunes fins i tot ens toquen la butxaca de forma directa, per tant aquí comencen a generar-se opinions almenys contraposades, no? Quines són les eines que tenim que ens facilitin arribar a aquests punts d'acord?
Nosaltres creiem que la comunicació és base, i per tenir una comunicació positiva i que pugui arribar i que pugui ser eina per arribar a l'objectiu final, no? El que proposem és treballar des de l'empatia, el que he dit, l'empatia i l'assertivitat, poder parlar i escoltar els altres, el que necessiten, què senten, com es troben, parlar des del jo, des de m'estan afectant aquestes seguit de coses, aquest sense retrets ni de més, explicar la situació de manera objectiva, evitar fer generalitzacions o judicis davant el relat de l'altra persona, expressar els sentiments, compartir el que necessitem perquè millori aquesta situació, perquè si al final no compartim, ens anem menjant, no acaba fluctuant ni fluint la situació, i parlar amb calma i tranquil·litat i anar treballant poc a poc la situació. I des del servei, òbviament, es pot acompanyar tot aquest procés de gestió, no? del conflicte que es pugui aparèixer en comitats veïnals.
Clar, és que a vegades no és fàcil, sí que és veritat que no ens ensenyen gaire com interactuar entre persones, per tant, al final també hi ha mancances evidents, no? Que no tenim aquesta part treballada a nivell emocional i a l'hora de doncs, posar-nos al capdavant d'un conflicte, que recordem, els conflictes veïnals, clar, és que ens afecten tan directament perquè estem parlant de l'espai que considerem nostre, no? El nostre espai més segur i on pensem que allò... ens toca d'una forma molt directa, i separar-nos a vegades i tornar a la calma és un exercici que s'ha de fer amb tota la consciència.
Sí,
no?
Completament. Al final és casa nostra i és el que dius tu, és com el primer espai que sentim, i evitar el conflicte al final no porta enlloc, i intentar com gestionar-lo des del que diem, des de la calma, des d'intentar calmar i per baixar la calma, a vegades entendre o escoltar l'altra persona i que t'escoltin és interessant, ja sigui la pròpia comunitat, que és fonamental, i des del servei també oferim com una mica aquest espai, no?
Doncs tenim també a una persona que ens pot explicar la seva pròpia experiència, com és la Tina, que ens explicarà també què és això de la bona convivència i, en el seu cas, com ho van poder tirar endavant. Molt bon dia, què tal?
Hola, buen día.
¿Cómo estás?
Estamos? Bien.
Cuéntanos, ¿cómo llegaste al servicio de bombainatge de Casas d'en Puig?
Pues llegué porque tuvimos aquí en la comunidad un poco de complicación con gestoría que teníamos antes, porque ahora ya estamos metidos en otra gestoría. Un señor que lo teníamos hacía ya muchos años, el padre estuvo antes, luego el hijo. Yo llevo 4 años viviendo aquí, no sé mucho la historia esta. Pero a mí me ha tocado esta con mi vecino, que era el presidente. Y entonces lo hemos pasado 2 años muy malos con la epidemia, con esto del virus, y no podíamos hacer reuniones. 2 años no hemos tirado y teníamos complicaciones. El gestor no acudía a las complicaciones, pero esto ha sido cuestión de 1 año, cosas así. Empezó a cambiar, no venir, no atender su trabajo, y bueno, y entonces fuimos a verla a ella muy simpática, muy maja, y nos ayudaron lo que pudieron, nos asesoraron todo lo que en su mano estuvo, pero al final pues tuvimos que ir a una gestoría, que nos atendieron, gracias a Dios, muy bien, unos señores bastante saben lo que llevan, y de momento lo que nos están asesorando y nos están diciendo lo vemos todo muy bien. Estamos esperando ya las últimas cosas, que miren ya los papeles del anterior gestor, a ver cómo está, y a partir de entonces pues cambiaremos de gestoría, porque aquí parece ser que llevaron muchos años, pero nos han fallado al final.
Claro. ¿Estabais de acuerdo todos los vecinos en este cambio? Porque supongo esto, la no respuesta por parte de la gestoría, complicaba más los problemas diarios, ¿no?
Sí, lo que pasa que eran vecinos que cuando se cogió por parte del padre, porque este era su hijo, por parte del padre, unos vecinos estaban muy contentos con el padre, otros estaban menos, claro. Pero bueno, se fue por lo que yo tengo entendido, pues ya llevo 4 años, como te digo antes, uh-huh. y entonces pues se fue dejando, se veían ya fallos en él, que no atendía al trabajo, no sé si es que tenía más trabajo de... Pero vamos, que aquí no le dábamos mucho trabajo. Pero ya llegó un punto que el ascensor y muchas cosas nos fueron fallando.
Claro.
No había libros, estaba la cosa muy mal estaba. Uh-huh. Y entonces estas nenas, bueno, digo nenas porque para mí son nenas, yo tengo 76 años, y no, muy bien, nos atendieron muy bien, nos asesoraron muy bien, y gracias a Dios estamos bien.
Uh-huh. Ahora en adelante supongo que esperáis que con el cambio, ¿no?, todo vaya más ágil y sea más fácil también la convivencia.
Sí, bueno, nosotros la convivencia de vecinos la tenemos toda, no te diría perfecta, porque perfecto claro. No es ni la familia de casa, pero hay un respeto. Lo claro. Único que yo quizá tenga queja de mi portería, y tenemos casi todo el mundo, es que cuando echan los papeles por el buzón, pues bajan señoras, señores, hijas y hijos, bueno, y sacan todos los papeles que no sirven, los tiran, pero no los tiran mirando que caiga en la papelera, no, los tiran al suelo. Uh-huh. Son papeles, son nuevos, la portería está un poquito pasada con la máquina, eso coge una persona mayor o un niño o cualquiera, coge en el pie y se cae y se rompe la cabeza. Y eso no está todavía la gente de que eso no se puede hacer.
Claro.
Yo... Uh-huh. Me he agachado con mis 76 años, he recogido todos los papeles del suelo, incluso cuando la mascarilla, y voy sigue la mascarilla, pero cuando sí. Todo es aquello de la mascarilla, mascarilla por la escalera, mascarilla claro. En el suelo, cogían papeles para abrir el ascensor y darle al ascensor, cuando salían por la puerta de la calle, los papeles los ponían detrás de la puerta, los tiraban, como si fuera un pañuelo, fuera aquello una papelera, bueno... pienso que hay que tener un orden como en una casa. Yo en mi casa no llego y rompo una carta y el sobre lo tiro al suelo.
Claro.
Cojo, voy a mi bolsa de basura y la echo y las cosas ordenadas. Y la portería no es una cosa aparte del piso. La portería tienen que tener conciencia, tenemos que tener conciencia de que la portería es tu casa.
Claro.
Si la portería está sucia, tu casa está sucia. Uh-huh. Y entonces en mi forma de, no sé si es porque me he vuelto mayor o no, es que me ha gustado siempre el orden, hay días que no puedes tener tanto orden, pero la mayoría eso. Y luego pues lleva el recibo de todo cada 3 meses, llevarlo un poco al día, si un mes te viene cualquier cosa que no puede, eso es normal que una persona, no, pero no dejarlo como que eso ahí está, ya se pagará, no, tenemos cosas. Tenemos dinero para tomarnos una cerveza, tenemos dinero para salir a tomarnos un café. La portería hay que pagarla, porque si no se paga, no hay dinero para cualquier cosa que nos venga de golpe.
Uh-huh. Lo primero que no que se deja de pagar normalmente es esto, y claro, sin tener en cuenta todas las consecuencias que esto trae también.
Luego la costumbre de las personas que fuman, tirar los cigarros en la escalera, en la portería, en el ascensor. ¿Pero de qué va eso?
No, claro.
Que vamos, que no estamos en los años aquellos antiguamente, que los hombres y las mujeres se le quemaban los dedos con el cigarrillo, se le ponían amarillo, que estábamos ya civilizados, que no se puede hacer esas cosas. Yo no soy antitabaco, no he fumado nunca en una boda, pero lo que veo es que no se puede tirar cigarros en las escaleras ni fumar en los ascensores.
Claro.
Bueno, pues... lo siguen haciendo.
Uh-huh. Siempre hay cosas.
Pero vaya,
¿no?
Eso no lo voy a solucionar yo.
Uh-huh. Bueno, pero es importante señalar los problemas, porque hemos estado hablando de estos problemas de convivencia y tú, de hecho, nos has hecho un repaso de las cosas que yo creo que nos encontramos. Exacto. En la mayoría de sitios donde hay mucha gente y bueno, que nos vamos a quedar con la frase que tú decías, que tu casa empieza en la portería, así que tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa.
Sí, señora. Ahí se nota cuando un vecino tiene su rellano, aquí viene una persona de la limpieza, pero una persona de la limpieza, yo lo digo yo, es una persona, está ganando un sueldo. Y no se le puede tampoco que termine de irse y cuando ha dado la vuelta han tirado todos los papeles al suelo, hasta que no pasa tres días que viene, pues están todos los papeles. Si no, una persona que tiene un poquito de dignidad y dice, no, por Dios, esto no puede estar así, porque se resbala una persona mayor, un niño. Y entonces eso es lo que a mí quizás más me moleste de todo esto, que no haya una organización, que tú cojas tus papeles si tuviese la papelera llena, que no está, y oye, si no quieres hacerlo con las manos, vale, de acuerdo, coge, mete un poquito la punta del zapato, lo mete un poquito para abajo y ya te cabe echar a ti tus papeles, si no en tu casa, en tu bolsa de la basura, lo echa. Es que yo creo que es tan fácil eso como para poder llevar una vida sana y bien.
Sin duda. Pues Tina, te agradecemos muchísimo que hayas entrado con nosotros para, pues eso, ponernos la dosis también de realidad y que seguramente mucha gente ha asociado los mismos problemas que tú nos has contado, porque también nos pasan, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, Tina.
Vale, muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Adiós,
entonces, Ariadna, jo crec que no es pot resumir millor com ha fet la Tina d'assenyalar conflictes, coses que passen, que continuen passant i que de fet és molt fàcil la solució i si no és que de veritat ens dificulta i ens posa de mala llet, com deia la Tina,
sí,
no? Al
sí,
final.
Completament. Exacte, anar intentant visualitzar-los, assenyalar-los i tenir la predisposició, no? de poder-los treballar.
Doncs recordem, el Servei de Bon Veïnatge i de Convivència es troba a Cases d'en Puig. Podeu preguntar per aquest servei directament al 933790050 i allà us atendran de la millor manera possible. Gràcies de veritat, que vagi molt bé.
A vosaltres. So beautiful, and I tell her every day.